Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joan Trias. Participació altíssima és la primera dada de les eleccions a la presidència dels Estats Units que s'estan acabant aquesta matinada. Una ciutat clau i tradicionalment demòcrata, Filadèlfia, està registrant unes xifres rècord de votants. Donald Trump ja ha piulat que hi ha un possible frau dels seus rivals en aquesta ciutat, que és la capital d'un dels estats importants per determinar els resultats, Pennsilvània. N'informa des de Mar-a-Lago Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit. A aquesta hora tanquen col·legis electorals a Florida, Geòrgia, Carolina del Sud, Virgínia i Vermont, i de fet ja tenim els primers resultats definitius. Kentucky serà per Donald Trump, cap sorpresa. Vermont serà per Kamala Harris, cap sorpresa. Però en tot cas, important perquè ara tanca Geòrgia, que és un dels estats clau. També estan tancats alguns comtats d'Indiana i Kentucky, on Donald Trump manté alguns dels seus resultats d'ara fa 4 anys, però encara és molt d'hora per treure'n conclusions. De moment, el que sí que sabem que està fent Donald Trump és dedicar el vespre a trucar per telèfon a ràdios locals de Pennsilvània i Michigan per demanar als seus que surtin a votar si encara no ho han fet. També ha fet un parell de piulades denunciant frau massiu a Pennsilvània i deien que a Detroit, Michigan, la policia ja ho està investigant. De moment, les autoritats de Pennsilvània neguen que hi hagi cap irregularitat. Pennsilvània, i en especial Filadèlfia, llocs on augmenta molt la participació. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, West Palm Beach.
Altres qüestions. El primer ministre israelià ha aprofitat la jornada electoral dels Estats Units per fulminar el seu ministre de Defensa per diferències en la gestió de la guerra. El seu successor és el fins ara cap de la diplomàcia, de perfil encara més dur i més pròxim a Benjamin Netanyahu. La policia comptabilitza de moment 89 persones desaparegudes al País Valencià. És el primer balanç provisional i oficial que es fa des del temporal de fa una setmana sobre el nombre de desapareguts. La xifra, però, podria variar perquè encara hi ha 62 cossos per identificar. Mentrestant, es manté el nombre de víctimes mortals des de fa 2 dies en 211 persones. Pedro Sánchez vincula l'ajuda adequada als territoris afectats per la Dana a uns nous pressupostos de l'Estat. I el Partit Popular el titlla de xantagista. El president espanyol es nega a prendre-li ara la iniciativa a Carlos Mazón perquè diu que restaria eficàcia a les tasques de recuperació. I també Íñigo Errejón declararà com a investigat per agressió sexual dimarts que ve. Un jutjat de Madrid ha citat l'exdiputat de Sumar per la primera denúncia per comportaments masclistes i fins i tot per agressió sexual que va presentar la periodista Elisa Moulia. Andreu Buenafuente i Sílvia Abril reversionen el míting Dom Joan de Joan Capri i Mari Sempere a Tenorio. El muntatge és una producció del Terrat amb direcció de Carles Sans i dramatúrgia d'Israel Solà i ja ha esgotat totes les entrades al Poliorama abans de l'estrena. I ja l'ha anat a veure la Marta Vives.
Que Andreu Buenafuente és un reclam és una afirmació incontestable. El seu talent i humor l'han convertit en un referent audiovisual. I ara que ha posat els peus als escenaris, podem ben dir que se'n surt amb matrícula. I ho fa molt ben acompanyat per primera vegada de Sílvia Abril i recollint el guant, mig segle després, d'un dels duets més emblemàtics de còmics de la història del teatre, Joan Capri i Mari Sempere. Aquí al Poliorama estan acompanyats de tres humoristes immensos, com són David Olivares, Roger Julià i Anna Bertran. L'empresa era complicada i difícilment podia aconseguir-ho algú que no fos ell, però aquesta versió actualitzada de Don Joan i Doña Inés, passada pel sedàs del calòric d'Israel Solà, ho aconsegueix. L'obra que parodia el clàssic de Zorrilla retorna a l'original per rescatar episodis de la trama original i omplir-los de gags contemporanis amb segell de tricicle. I en l'actualització, un imponent Doña Inés, molt menys innocent que l'original, que s'empodera i reivindica més que mai el desig femení. El Tenorio estarà a la cartellera del Poliorama fins al 24 de novembre, però les entrades estan exaurides. En el cel plana la idea, emulant el que van fer Capri i Sant Pere, de convertir-lo en una cita anual imperdible, amb pets de monja inclosos a la sortida del teatre.
Esports. El Girona ha patit una dolorosa derrota a la Lliga de Campions de Futbol, la tercera en quatre jornades. Han perdut 4-0 al camp del PSV Eindhoven, condicionats per l'expulsió d'Arnau al minut 55. Michel Sánchez atribueix la derrota a detalls que han estat decisius.
En cualquier partido de fútbol de alto nivel, el pequeño detalle te marca. Y hemos tenido dos errores importantes, que es el segundo gol y la expulsión. Y a partir de ahí, nada más que decir que el PSV ha merecido la victoria y no le pongo ningún pero a la derrota.
I també ha destacat la derrota del Madrid davant del Milan a casa per 1-3 i en polèmica pel gol del Madrid de penal per un penal més que dubtós a Vinícius. Sporting de Portugal també s'ha imposat amb contundència al Manchester City de Guardiola per 4-1. Aquest dimecres jugarà el Barça. De fet, busca el tercer triomf seguit en la seva visita a l'Estrella Roja de Belgrat. Hansi Flick ha fixat l'objectiu de l'equip a accedir directament als vuitens de final. Per això ha d'acabar entre els 8 primers. La Lliga de Futbol Professional ha demanat a la Federació Espanyola, a petició dels clubs, que s'ajornin alguns partits d'aquest proper cap de setmana pels efectes del temporal d'Anna, entre els quals l'Espanyol València a primera divisió. I el Joventut ha encadenat la quarta derrota a l'Eurocopa masculina de bàsquet. Els verd i negres han perdut a la pista del Trento per 2 punts, 87-85, tot i que han anat per davant en el marcador fins a l'últim minut.
Fins aquí les notícies.
El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I en Francesc Garriga, amb Sèries Cernades, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Ferrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Dimecres, dia 6, això és Catalunya Ràdio i aquest és el programa La nit dels ignorants, on hi ha un somni sonor. Ah, sí? Pots estar sentint aquest... És un codi, això, no? És el codi Morse? Sí, sí, és un SOS. Save our souls. Sí, 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 sí. Doncs mira, pots tenir això, somies. Mira, avui he somiat amb el codi Morse. Sí, què deia, res? Un SOS. I aquest és el resum.
I aquest és el dilema. Davant d'una tragèdia com la de València, s'ha d'ajornar el debat polític i centrar-se en les víctimes o cal aclarir els culpables des del primer moment? Plats pel cap o tots a una? Com ho veieu?
Com és que cap parròquia d'Espanya, ni de València, ni el bisbe de València, s'han ofert per poder ajudar amb tota aquesta terrabastat que està passant a València?
Vull dir que la Iglesia sempre ajuda. Sobre les castanyes, si se fallen en plantacions, si eren de muntanya, bueno, si eren de...
De cultiu.
Sí, jo, de cultiu, jo les que conec, bueno, a Navarra hi ha molts castanyers i no sé si són de la Diputació, si són de l'Ajuntament, de lo que sigui, allà tothom que vol va i les agafa de la muntanya. I després volia dir també això que dèieu de Càritas, em sembla que l'Església també té la ONG Manos Unides, si no estic equivocada, que també és de l'Església, que també ajuda molt a molts països i tot.
Últimament he anat al tanatori diverses vegades, també he anat al cementiri, Tots Sants, no? I la meva observació és que no veig mai magrebins ni al tanatori fent velles, ni sé on poden ser enterrats aquestes persones quan moren a casa nostra, no?
Una idea de traslladar, diguem, ajuda a través d'un avió...
Avionetes. D'acord. Primer llançar paperetes que s'enteri la gent i les autoritats de la zona. I després anar a uns avions que llançarien amb petits paracaigudes o bé...
O sigui, enviar l'ajuda des de l'aire.
L'ajuda des de l'aire, exactament.
Va parlar del Vincent Price, no?
Sí, del Vincent Price, sí. Sí.
És que, a part de ser d'actor, també va ser filatèlic, numismàtic i gastrònom.
Soc aficionada als aquaris. Un dels meus fills l'ha ratllat per dins, fent una imprudència, i he estat informant-me, i és difícil la solució per arreglar aquestes ratllades que es veuen en les parets internes de l'aquari. Aviam si algun ignorant pogués adreçar-me a buscar una solució que no sigui la de posar un altre aquari nou, que no vull fer.
8TV va tancar per falta de editors. I, en canvi, no he vist cap personatge de 8TV en altres cadenes.
Un bon resum d'aquestes exactament 12 trucades, una per primera vegada, la de la Roser de Barcelona, que és la que destaquem.
És que he sentit una senyora fa un moment, o fa una estona, que deia que com és que l'Església no s'ha posicionat en tot aquesta desgràcia tan grossa que està passant. I bé, hi ha Càritas, Càritas és de l'Església, i Càritas està anunciant bueno, per tot arreu. Jo ho he rebut de la meva parròquia aquí a Barcelona, ho he rebut el meu rector de la parròquia on passo l'estiu, és a dir, per tot arreu. Sí que, per exemple, a l'Església de Sant Gregori Taumaturg recullen, hi ha uns horaris de recollida, hi ha bisums de Creu Roja... Ai, perdó, això és Creu Roja, ja no té res a veure. Bé, que ho he sentit i que sé que sí que es fa. Això no vol dir que s'hagi de posicionar millor un rector que surti... No, però és que l'Església és les associacions diverses, no?, que hi ha per aquestes finalitats, i Càritas és l'Església.
Doncs va, nosaltres som la nit dels ignorants i el telèfon el teniu ara totalment a disposició. 93-201-7474 amb Víctor de Sabadell.
Hola, bona nit.
Endavant.
Ha sortit una persona dient que si podria dimitir un govern sencer.
Sí.
I sí que hi ha aquesta clàusula, bueno, aquesta forma de fer, és presentar una moció de censura. O sigui, si un grup o diversos grups polítics, forces polítiques, fan una votació perquè despedeixin el govern, pot fer-ho, es pot fer, mitjançant una moció de censura. Es fa un debat a la Cambra de Representants, al Congrés, i si fan una votació... I si surt que sí, doncs canviem el govern.
Molt bé. Víctor, alguna cosa més?
No, res més.
D'acord, doncs moltes gràcies.
Vale, bona nit.
Adéu-siau. I avui també tenim preguntes per sucar i pa.
Preguntes per sucar i pa. Amb Domènec Subirà.
En aquest cas, sobre el tipus de llegat, que hi heu pensat en el llegat que voleu deixar?
Hola, bona nit. Ja fa temps que, davant la crisi climàtica, davant les guerres, davant del drama de la migració, de la desigualtat creixent, molts es plantegen quin món deixarem a la següent generació. Segur que ho heu sentit. Una pregunta que cobra encara més sentit per als que tenen fills. Doncs agafant-me una mica aquell lema del pensar globalment i actuar localment, us vull preguntar quin llegat voldríeu deixar darrere vostre, en el vostre entorn. D'entrada, una primera resposta ja seria saber si us ho plantegeu o no. I no estem parlant d'un llegat patrimonial, eh? Penseu que és important el record, les lliçons, l'exemple que deixareu al darrere per als vostres fills, per als vostres amics, per a les persones amb qui heu compartit una feina. Compte que no vol dir que tot el que deixem al darrere hagi de ser positiu. Potser espereu que els que venen al darrere aprenguin dels vostres fracassos, dels vostres errors, i que ho puguin fer molt millor. Quin voldríeu que fos el vostre llegat personal, allò que heu viscut, que heu construït o que heu defensat a escala personal i que voldríeu que fos útil per altres?
Aquesta és una de les moltes preguntes que doncs formen part de la nit dels ignorants, i avui hem afegit aquesta del de Cori Mori, un tema de porro, que porti porro. La sopeta amb una mica de porro fa molta festa, Doncs això ho anem recollint, perquè aquesta setmana tindrem la doctora Bou, però la setmana vinent ja aniríem a una d'aquestes cuines i amb un professional del tema cuinaríem aquest plat, que encara no sabem quin és, que portarà porro. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole,
la carne con frijole. La nit dels ignorants 3.0, per saber i sentir.
Que de sobte diguis, torno a sentir el gust del pernil.
Sí, ara ho ha dit vostè.
Doncs ha de ser una festa, el dia que torni de sobte, que s'estigui menjant, per exemple, un braç de gitano, un tortell de nata, allà tan a gust, amb aquella nata de pastisseria. Doncs, Paquita, confiem que tornarà. Tornarà, ens ho dirà, però, si torna el gust.
I tant que sí, i tant.
Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa, queso con frambuesa, póngame la mesa.
M'ha tornat. Tot això m'encanta.
La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb el Lluís de Premià de Mar. Lluís, bona nit.
Bona nit, Xavier. Lluís, mira, volia fer dues preguntes sobre el tema, bueno, que afecten en els jubilats, com per exemple jo mateix, que en tinc 78. Mira, jo he escoltat en una cadena de televisió que aquests desapareguts, que n'hi ha uns quants al País Valencià, o sigui
89,
València...
segons l'última informació.
I els que puguin anar sortint, perquè, esclar, les Rieres i el Marc encara no s'ha mirat, i el millor en el Marc en surten després, perquè surten al cap de 3 o 4 dies, segons han dit. Bueno, és igual. Els que estiguin, diguéssim, desaparescut de moment, ha dit un abogat en una cadena de televisió que diu que no es poden donar com a morts fins al cap d'un any. O sigui que representa que estan vius, perquè si no estan morts és que estan vius. Aquí hi ha més cera que la crema. O mort o viu. Bé, llavors, si diu que no es poden fer certificats fins al cap d'un any, la pregunta és, de cara a la Seguretat Social, continuen cobrant la pensió? Primera pregunta. Sí. Segona pregunta, que aquesta sí que afecta a tots els pensionistes de Catalunya, a tots, i per extensió potser d'Espanya, però a Catalunya a tots. I això valia la pena que algú ho hagués dit i fotés força. Mira, jo per sort o per desgràcia perquè m'ho puc permetre, m'estic pagant una companyia d'assegurances de vida, que se'n diu. Ja m'han dit que no cal els noms, però bueno, les tres principals que hi ha a Catalunya han fotut uns augments bestials, però sí que dic així, abusius, bestials. Mira, d'un 25% en amunt. Jo conec un matrimoni, que ja són també com jo, de 70 i pico d'anys, que els dos paguen amb una companyia que comença a parar i acabar més, que perteneix a un grup d'una entitat bancària que porta una estrella, i amb això suposo que m'entendrà la gent, vull dir, els hi hem clavat, Xavier, 100 euros, 50 euros a cada un. Ho dic perquè un familiar meu, que és mediador, està intentant, aviam si poden rebaixar-li, i et dic que nananai, que si es volen donar de baixa, que es donguin de baixa. Mira, aquests senyors, igual que jo, Jo ara tinc, com he dit, 78 anys. Jo estic pagant la companyia d'assegurances des de que em vaig casar. I la meva senyora i jo, el burro de l'ante, perquè no s'espante, no? La meva senyora i jo estem pagant des de que es van casar als 22 anys. Si en tenim 78, mira la pila de quartos que hem pagat religiosament cada mes que no hi torna cap rebut. Tu creus que ara la vellesa, que és quan necessitem precisament assistència sanitària, m'entens? Ara ens clavin aquests clatallots d'aquests percentatges tan elevats perquè ens tinguem que donar de baixa. Nosaltres ja estalviem, els que podem pagar-nos una assegurança de vida d'anar a la Seguretat Social, ja estalviem un gasto enorme, que al fin i al cap no repercuteix en res, perquè antigament, tu no sé si te'n recordaràs, això, aquests gastos eren deduïbles per l'impost de la renta. Avui dia no. Vull dir, jo, les visites al metge, les proves d'analítiques que em faci, les proves, per exemple, d'escanes, tax o el que siguin, vull dir, jo ja estalvio la Seguretat Social. Bé, diria que tenia un benefici, que no el tinc. Em diran, bueno, si tens calés, paga tu. No, no tinc calés. M'ho puc permetre, però no és que em sobrin, Xavier. Llavors, aquesta gent que hem pagat tota la vida, ara arriba aquesta bellesa, la companyeta, a dir, si no estàs conforme, donis de baixa, punyeteros, si és el que voleu, que es donem de baixa, perquè ara comencen a haver-hi els gastos. Fins ara que heu anat xupant, es diu així mateix, Xavier, perquè ningú té els sants pebrots de dir-ho, fins que ara heu anat xupant, no heu dit res. I ara que arribem a ells, i et dic de les tres companyies més importants, amb els datos que t'he donat, suposo que els oients no són tontos, hauran entès quines companyies parlo. I segurament que et trucarà més d'un, avui. Igual que l'altre dia, quan vaig dir allò, em van trucar a la tira, avui també em trucaran, perquè això afecta a tothom. I pregunto, la Direcció General d'Assegurances d'Espanya o de Catalunya, el Col·legi General de Mediadors, que són els que porten les companyies, els agentes del que et diuen, no poden fer res, no es poden reunir tots i dir, escolta'm, això és abusiu, els percentatges estan abusius, per favor, mireu-los bé, retalleu-los bé, arribem a un entente cordial, vull dir, persones ara de 78 anys que ja repeteixo, han estat pagant tota la vida, ara per aquests encariments tan alts que fan, expressament perquè es donin de baixa, i ho recalco, Xavier, perquè es donin de baixa, que han tingut la santa barra de dir-ho. Estic molt enfadat, com es nota, no? Sí. Perquè han tingut la santa barra de dir-ho als mediadors. I tinc familiars que són mediadors, o sigui, representants de companyies d'assegurances. Si no estan contents, que es donin de baixa. Paraules textuals de les asseguradores. I llavors jo dic, escolta, que els interessa que els clients es donin de baixa, però que ens han begut l'enteniment. Doncs és així, Xavier.
Doncs, aviam,
si hi ha alguna persona encara hi ulls que pot treure aquest intret. Des de luego, molts mediadors i tots diuen el mateix. Un gastos abusius, vull dir, i el que volen ells són beneficis. Deixa't estar, sensibilitat per la gent gran no en tenen. Però és un atracament i un robo que hagis pagat tota la vida, i torno a repetir, perdoneu que em reiteri, quan arribis a la vellesa et vegis obligat a donar-te de baixa perquè ells ho estan provocant. És que ho estan fent així. Perquè un matrimoni que cobra, per exemple, per dir alguna cosa, 700 i pico d'euros cada un, el més baix que puguem haver-hi, tu saps el que representen 50 euros per persona, que són 100?
Sí, sí, sí.
100 euros en un matrimoni d'una pensió de 600 euros, esclar que se la poden pagar, però els hi fots la corda al coll, vamos, és que no els deixes viure, és que s'han de donar baixa, han d'anar a la Seguretat Social.
Lluís,
home, i els 70 anys que han pagat, els 50 anys, que ja no compten per res.
Sí,
bueno,
sí.
Xavier, si pots donar antena,
queda clar,
ja
m'hi m'ho
suposo que deu haver més d'algun oient com jo cabrejat, perquè és per estar-ne cabrejat, i és que lluixes contra la paret, és que no pots anar enlloc, tothom diu el mateix, i cuidado, no hi ha companyia de Catalunya ni Espanya, i això t'ho garantizo i tothom ho sap, que a partir dels 65 o 70 anys t'agafin.
Sí. Gràcies, Lluís. No, t'hem sentit fins a l'última paraula.
És que sento malament, ja m'havia dit l'Aina, que se sentia malament, és el meu supletori. Llavors, quan arribes a 70 anys, Xavier, cap companyia t'agafa. És a dir, no és a dir, si no estàs contenta amb aquesta, no em vaig amb la del costat.
No,
no pots fer-ho. És que per l'edat que tens no et vol ningú, però ningú. I si hi ha algun oient que digui quina companyia que als 70 anys t'agafa, que m'ho digui, que m'hi apunto. Aviam si m'entén, Xavier, si això poguessin donar una miqueta de...
Tenim gent esperant.
Val, d'acord, doncs ja s'ha dit tot. Gràcies i bona nit.
Bona nit. Anem ara a les Corts. Maria Rosa, bona nit.
Hola, bona nit, Javier. Mira, la meva pregunta és el tema del gran recapte, cosa que a mi em sembla molt bé, però, aviam, hi ha una cosa. Els pensionistes, el dia 25 de novembre, cobrem la paga extra. Llavors, jo pregunto, els que organitzen el gran recapte no podrien fer-lo a partir del dia 25 de novembre, perquè d'aquesta manera nosaltres podríem contribuir molt més. Aviam, aquest any ens trobem amb la desgràcia de València. La majoria de barris, jo a on vic, jo pertanyo a una associació de veïns que ja estem fent un recapte perquè tot vagi cap a València. Llavors queda el segon. Si el segon fos a partir del dia 25 de novembre, podríem contribuir molt bé, molt més. És la pregunta que deixo a l'aire. Perquè, a veure, hem de ser solidaris, Javier. A mi, quan sento per ràdio, televisió, la gent que passa gana, que no té mèrits, i els pots ajudar que com a mínim puguin menjar, a mi se'm trenca el cor. I torno a repetir. Si el gran recapte es fes a part del dia 25 de novembre, jo crec que almenys els pensionistes podríem gastar-nos més diners en comprar menjar i contribuir. Aquesta és la pregunta que jo deixo.
D'acord, Maria Rosa.
I perdona'm.
No, va.
És que vull ajudar la gent perquè és molt trist que no tinguis menjar, Javier. És molt trist. A mi se'm trenca el cor, de debò.
D'acord. Maria Rosa, gràcies i bona nit.
I perdona.
No cal perdonar, al contrari.
Estic molt angoixada. Penso molt en la gent que no té possibilitats. De debò, Javier.
D'acord. Que tinguis bona nit. Anirem cap a Barcelona. Lídia, bona nit.
Sí, bona nit, Javier.
Aviam.
Mira, hablaré en castellano, me disculpen molt todos bé. Los ignorantes, andaven. ¿Vale? Pero me explicaré mejor en lo que quiero preguntar.
Molt bé.
Yo como particular pongo el ejemplo, voy circulando por una carretera, soy testigo de un accidente y según la ley estoy obligada, si hay cámaras y tal, me pueden denunciar o me pueden multar o no sé qué, porque yo tengo la obligación, sin saber nada de medicina ni de nada, no, pero estoy obligada a pararme y auxiliar a esas personas o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hay un médico, yo he escuchado también que no se puede negar a auxiliar, a operar, a tal, por su profesionalidad. Y mi pregunta es, todos estos políticos que han dicho, a ver, no pasé la orden, no recibí la orden, no, vale, hay redes, hay internet, hay televisión, estabas viendo lo que ocurría, sin embargo no hiciste nada. Todos estos militares acuartelados, bomberos, y demás, protección civil, no sé ni a quién referirme, esperando una orden, sabiendo lo que estaba pasando, no hay ningún tipo de castigo. No tienen la obligación como profesionales, porque si yo la tengo como particular, que no sé nada de auxiliar, un cuartel que está viendo que necesitan maquinaria, que necesitan helicópteros volando, llevando botellas de agua, tirando como yo que sé, cuando tiran en otros países pasan catástrofes. Yo veo que los helicópteros o los aviones o lo que sea van tirando paquetes para la gente que necesita ayuda. Esta gente no se les culpa de nada, o sea, se me culpa a mí como particular, se le culpa a usted, se le culpa al otro, a nadie más.
Uh-huh. Es demanaran responsabilitats, no? Trigarem gaire a saber exactament qui ha estat la persona que hauria de retre aquestes responsabilitats, no?
No. Yo me refiero como particular. Un soldado de un cuartel está viendo que necesitan ayuda a 12 kilómetros más para allá, porque se ha pasado en Valencia a 12 kilómetros más para allá.
Sí, pero suposo que ells es deben...
Ese soldado, digamos, se le puede juzgar por denegación de auxilio, omisión de auxilio, denegación de socorro, no sé cómo se dice eso.
A
como persona ya... Uh-huh. como profesional te habrá que aplicarle otro castigo mayor, digamos. O cómo funciona esto.
A veure, l'ordre jeràrquic de quina manera eximeix de responsabilitat a qualsevol nombre, qualsevol persona del cos determinat, el que sigui, no? De quina manera s'exigeixen les responsabilitats. Qui és el que d'alguna manera representa el màxim nombre de responsabilitats o s'han d'anar repartint a tothom?
Sí, eso es lo que no termino de entender, que se tenga que ir repartiendo, que tengan que esperar la orden de aquel la del otro, el otro la del otro, y la casa por barrer.
Demanem-ho d'una altra manera, es pot actuar de manera...
Porque si yo voy por la carretera no tengo que llamar por teléfono y pedir ayuda a nadie, de decir, oye, ¿me das sí. permiso para auxiliar a esta persona?
Demanem-ho d'una altra manera, Lídia, per què no pren la decisió pel seu compte qualsevol soldat? De dir, ja que veig que no arriba l'ordre, me n'hi vaig pel meu compte. Què passaria si es fes això?
Exacte, però no només al soldat. Als bombers,
sí, qualsevol, de dir, escolta'm...
Qualsevol cos de l'estat.
Sí. Doncs a veure si algú ens endreça aquesta informació. Lídia, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vostè.
Bona nit. Anirem ara cap al Guinardó. Marta, bona nit. Ho dic bé? No és possible. Al final, la Marta... Doncs, per cert, que tenim una informació pels que us agrada el que és l'Escolania de Montserrat i, sobretot, que també teniu ganes de contribuir amb la vostra participació. És l'Escolania de Montserrat interpretant música per la Pau a doble cor i de veus blanques, enregistrat pels companys de Catalunya Música. Aquestes mateixes veus es podran sentir aquest divendres, dia 8, a les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, i la recaptació es destinarà als nens i nenes malalts de càncer i altres afectacions greus, atesos per la Fundació Enriqueta Villavecchia, que compleix 35 anys. Anna Barderi és gerent de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Anna, bona nit i enhorabona per la part que us toca.
Hola, bona nit, Xavier, i bona nit a tothom i moltíssimes gràcies. Gràcies, estem emocionats de repetir aquest concert. 35 anys al costat dels nens malalts de càncer, donant suport a les seves famílies i als hospitals arreu de Catalunya i també ajudant a nens amb altres malalties que limiten la vida, no solament càncer. La Fundació Villavecchia ha obert diferents línies de treball durant tots aquests anys i... Quan va fer 25 anys, vàrem voler celebrar-ho amb l'Escolania de Montserrat, a Santa Maria del Mar, amb un concert que va ser realment històric. Han passat 10 anys i ja n'estem fent 35 enmig d'aquesta actualitat que ens abruma tantíssim a tots. I nosaltres anem a repetir, anem a aturar-nos un moment i a tenir un record a través de les veus precioses, d'aquestes veus blanques de l'Escolania, a tenir un record per tots els nens, tots els infants que nosaltres hem atès a la Fundació, aquells que no van poder superar la malaltia especialment, i a totes les seves famílies.
Actuarà el cor de Montserrat, però sabem que també hi haurà sorpresa musical d'un estil ben diferent, no?
Sí, hem fet una combinació molt especial però molt bonica, perquè tenen una cançó conjunta preciosa entre l'Escolania i els Catarres, que són uns bons amics de la Fundació, també, i els hi vàrem fer la proposta, perquè no ho fem, i hi haurà una actuació especial dels Catarres. Serà la primera vegada que actuaran en directe i a la Basílica conjuntament, Catarres i Escolania, i després els Catarres també oferiran una altra cançó seva, que es diu Un sostre fet d'estrelles, també per recordar a tots els nens. Nosaltres sempre en els nostres actes fem un petit homenatge a través de la llum, encenem espelmes o encenem llum per recordar a tots els nens que no han pogut superar la malaltia. I en aquest cas ho tornarem a fer a la Basílica, i amb la segona cançó dels Catarres, que és Un sostre fet d'estrelles, també volem posar al damunt de la taula aquest tema de recordar els nens que no han superat la malaltia, però en aquest cas, i donada les circumstàncies d'aquesta setmana i dels fets terribles que tots hem vist la setmana passada amb la Dana, penso que hem de fer tots un homenatge a les víctimes i a totes les persones que han perdut la vida, a totes les famílies que han perdut éssers estimats o que no els troben perquè estan desapareguts.
Queden entrades?
Queden entrades, sí, us animem a comprar. Podeu entrar a la web de la Fundació Villavecchia, allà estan disponibles a través d'Entralium, d'una plataforma que també ens està ajudant. Trobareu les entrades, encara n'hi ha disponibles, la Basílica és molt gran, hi ha molta, molta gent. Hem convidat a moltes famílies de nens malalts, algunes venen de molt lluny per assistir en aquest concert, i sereu tots molt benvinguts per acompanyar-nos. Volem fer un acte de commemoració, de compartir aquest moment amb els col·laboradors, amb els amics i amb les famílies que sempre hem atès, però també per donar a conèixer la feina de la Fundació. Ara estem immersos en un projecte molt gros, potser n'heu sentit una mica parlar, que és la creació del Pavelló de la Victòria. És un primer centre per ajudar i acompanyar els nens en situació de malaltia que no es pot curar.
I Anna, per la gent que no pugui venir al concert però vulgui col·laborar, hi ha fila zero?
Sí, a fila zero. Si entreu a la web de la Fundació Villavecchia, FE Villavecchia, veureu tota la informació del concert, hi ha fila zero. Totes les aportacions ens ajuden moltíssim perquè tot suma, i també veureu tota la informació del projecte del Pavelló de la Victòria.
Aquest divendres 8, a les 8 del vespre, hi ha la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, el cor de veus blanques de l'Escolania de Montserrat, en concert a favor dels nens i nenes malalts de càncer i altres afeccions greus que té la Fundació Enriqueta Villavecchia. Anna Barderi, gràcies per la feina que feu i que sigui un èxit.
Gràcies, Xavier. Moltes gràcies a tots.
Anirem ara cap a la Sagrada Família amb l'Helena. Helena, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Jo voldria preguntar, volia dir que fa un moment he parlat un senyor d'una assegurança mèdica que tenia, que li han apujat tal i qual. A veure, jo també em pago una assegurança d'enterrament, però ja ara tinc 85 anys. La meva mare el va començar a pagar quan jo en tenia 10. O sigui, fa una tira d'anys que el pago. Evidentment, antigament no pagàvem el que paguem ara. Però dic que és que ara jo no em puc canviar de companyia encara que vulgui, perquè si vaig amb una companyia nova hauré de pagar l'enterrament de cop íntegrament ara. I llavors, obligatòriament, tinc que estar pagant amb aquesta companyia o morir-me si no vull pagar més. O sigui que això trobo que haurien de fer alguna cosa pels que ja hem estat cotitzant, com aquell que diu, de dir fins a què vostè té ja superàvit. No solament això, sinó el meu fill, que en té 60, que també la meva mare el va apuntar quan va néixer. Imagina't que tenim tot aquest això ja pagat i repagat. No sé què podria fer, si hi ha algú que em pugui dir algun invent, alguna cosa, perquè jo pugui canviar-me de companyia sense pagar-vos. Bueno, no ho sé encara el que podria fer.
Doncs entenem molt bé també el que ens diu Helena. A veure si algú hi pot afegir una informació d'interès.
Molt bé, això és el que m'agradaria.
Molt bé, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Anirem a Reus. Jaume, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Aviam.
Bueno, pues jo també he escoltat aquest senyor, i a aquesta senyora li passa el mateix problema, que no tinc jo. I nosaltres ja fa 2-3 setmanes que la meva senyora i jo, per evitar-nos aquests pagaments, aquests quasi podríem dir robos, perquè això, aquesta potser no és la paraula més adequada, però bueno, és una mala atenció que té cap al client, sapiguem amb aquestes edats el que ens passa. Pues nosaltres vam decidir de donar el cos a la ciència. Les últimes voluntats van ser que volem morir a casa, no en un hospital, a casa. I en cas de tindre una malaltia incurable, que mos havien a l'altre costat, que només farem nosa llavors aquí. I aquesta és la meva versió, donar el cos a la ciència. Ara mateix, per Tots Sants, els cementiris plens, jo penso, els meus pares estan enterrats. I jo penso, si ara els... Jo no, no, allò deu ser tot un niu de cendra, un niu de... No sé, m'imagino que fos molt desagradable veure ara el meu pare tal com està. Fa 20 anys que és mort, o més. Vam considerar que el millor és donar el cos a la ciència. Si poden aprofitar algo, sigui el cor, sigui els ulls, sigui el rinyó, sigui el que sigui, pues ben aprofitat sigui que li duri força anys a la persona que el rebi. I l'enterro ja el tenim pagat, vull dir que mos destrossaran i ja està.
D'acord, d'acord.
És això.
Doncs Jaume, gràcies per la trucada i bona nit.
Bona nit.
Aquest tema l'hem de treballar, aquest tema. Anem ara a Ciutat Vella. Roser, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam,
encara que no fos d'aquesta emissora, voldria tenir un record per l'Òscar Moré. Jo el recordo molt de quan, com ràdio, la malauradament desapareguda emissora, sempre que desapareix una emissora és una llàstima culturalment. Per exemple, un estiu, no sé si era el 2007 o el 2008, que ha presentat un programa que s'emetia als vespres de 8 a 11, titulat Tot inclòs, i després a la SER, des d'aquí Barcelona, des de Ràdio Barcelona, el programa d'entrevistes Llapis de Memòria, unes entrevistes molt bé, molt, molt interessants, i que malauradament avui he sentit aquí a Catalunya Ràdio que havia mort, molt jove encara, i bé, doncs això, volia doncs emetre el meu record i el meu sentiment per aquesta pèrdua.
D'acord. Gràcies, Roser, i bona nit.
Al contrari, a vosaltres, bona nit.
Anirem ara al Guinardó. Carmen, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Bueno, mira, ara que oi que és el centenari de Ràdio Barcelona,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues jo tinc el carnet de sòcia de Ràdio Barcelona de la temporada de 1934 al 1935.
Veus?
I ara sòcia de la ràdio, que hi havia, feien espectacles per als infantils, hi havia el senyor Toreschi amb el Milvio, i bueno, mira, jo passava molt bé. O sigui que, mira si fa anys, no? bueno, només això, que tinc el carnet aquest.
D'acord, molt bé.
Bueno, gràcies. Adéu.
Adéu, adéu. I ara del Quinardó cap a Nou Barris. Fina, bona nit.
Bona nit, buenas noches. Mire, este caso de los seguros lo estamos viviendo con una amiga catalana que ha estado pagando hasta la edad de 81 años un seguro comprado a través una entidad bancaria, sabiendo que a los 65 años, o sea, tenía la cobertura de, cuando lo contrató, de defunción, accidente y hospitalización. A los 65 años solamente le queda válido la cobertura de defunción. Las otras dos coberturas, hospitalización y accidente, pierden su eficacia, caduca su actividad. Desde los 65 a los 81 que tiene ahora, han tenido la santa barra de irselo cobrando y muy aumentado a la pobre señora. Y ahora nosotros resulta que, bueno, por mediación de una persona muy conocida, al ayuntamiento, al 010, nos dijeron, expusimos el caso, y lo hemos llevado a la oficina del OMIC, del ayuntamiento. Bueno, esta oficina nos ha dado un pliego con tres copias y nos ha dicho ir a la entidad, que lo hemos reclamado a la entidad bancaria, y han dicho que no, que estos tres, o sea, nosotros queremos reclamar la cantidad que ella ha pagado en concepto de hospitalización y accidente, cuya cobertura había terminado a los 65 años y lo ha pagado hasta los 81, y nos han dicho que no se podía cobrar. Entonces lo denunciamos al ayuntamiento y a lo mismo nos dieron un pliego con dos copias. Dice, tenéis que ir a la entidad bancaria que os pongan el cuño, o sea, el membrete, el sello, en las tres copias. Una se la quedan ellos y las otras dos volvéis aquí a LOMIC, a la Oficina del Consumidor, calle Carre San Pau, 43-45, y eso, el equipo jurídico que tienen ellos, lo lucharán, porque a ella no la mandaron ninguna carta ni la dijeron que a partir de los 65 años la cobertura que estaba pagando por concepto de hospitalización y accidente, si hubiera tenido un accidente o hubiera tenido que ser hospitalizada, no se lo hubieran proporcionado. Esto es un robo, una estafa con letras mayúsculas, además de que efectivamente ha tenido que cancelar porque ella, la poca pensión que cobra, le habían subido a 130 cada mes. Y ella cobra la no contributiva, que no sé si son, no me acuerdo lo que es, 600, 700, por ahí. Y nos han dado muy buena esperanza y hemos hecho esto, ¿eh? O sea que, para aquellas personas que lo quieren, está bien, ¿eh? Que lo hagan, porque, por favor, son magníficos. Estos señores defienden los abusos, principalmente de la banca, que son, y los seguros, que son los grandes estafadores. Esto a nivel, dijéramos, oficial. Ahora, si quieren ir a nivel privado, hay una empresa estupenda que puedes llevar el abuso y te lo gestionan, pagas un poquito, no mucho, pero no me recuerdo el Lumburú. Era el carrer de los Moleros, que baixan, y es un remol curtet, baixan para la avinguda de, ¿cómo se dice?, de Paralel, a mà dreta, abans d'arribar al Molino, i aquest carrer, que havia una plaçoleta allí, i allí comença, i és curtet, aquest carrer és molt curtet, i si el carrer de los Moleros, allí hi ha la defensa del consumidor a nivell particular, pagando, però gratis, el ayuntamiento, sepan ustedes que defiende a los abusadores de la banca y de los seguros, y está muy, pero que muy bien.
D'acord.
Finalmente, si alguna persona podría indicarme dos recetas, una para elaborar las magdalenas, pero bueno, yo la harina la pongo integral y de maíz, que es un poco apelmazada y quizás la levadura tendrá que ser doble. Bueno, la receta, ¿y dónde puedo comprar las fundas estas de la magdalena, metálicas o de papel? Y otra receta sobre los ¿cómo se llama? Sobre el membrillo. Y bueno, y la ayuda a los alimentos, esta pobre gente de Valencia, yo prefiero alimentos y no dinero, porque el alimento y la legumbre, y esto va al estómago, y el dinero, estamos en estafas de mucho pillaje. Hasta las entidades más serias las he vivido yo, que estoy metida en las redes sociales, con asuntos de droga y cosas de esta, he visto horrores. Que sí, que yo alimentos y
fina,
dinero no.
Final, ¿vale? Gràcies i bona nit.
Bona nit a tots.
Vinga, va, que obrirem breument el capítol d'efemèrides per felicitar els nascuts un 6 de novembre.
Bye.
Segur que us sona Ray Conniff, eh? La seva música, de fet, versions, perquè aquest és el... és un món meravellós, no? It's wonderful. I Joseph Raymond Conniff, més conegut com a Ray Conniff, va néixer un dia com avui de 1916 i ens va deixar els 85 anys el 2002. Felicitats a tots els que formeu part d'aquesta jornada i també un record per a les famílies que doncs, teniu algú que també va morir un dia com avui. Nosaltres posem el punt final amb la Paquita de Premià de Mar. Paquita, bona nit.
Hola, bona nit, senyor Solà.
Molt interessant. Mira, la seva història, eh? Vostè se'n va anar a Alemanya.
Sí.
Ben joveneta.
Bueno, després de la guerra, jo no vaig passar la guerra. Bueno, vaig néixer el 37, però la guerra no la vaig veure. Quan ja era gran, però va ser la postguerra, i la postguerra potser era pitjor que una guerra. I llavors, pues, la vida no era tan fàcil. No era com ara, que els fills tenen la sort de que els pares, pues, normalment, pues, tots hi han treballat, han tingut una carrera i tot. Però, clar, a la nostra... quan jo era jove i tot, no era tan fàcil. I llavors, bueno, vaig pensar, alguna cosa tens que fer. Al col·legi, bé, o sigui, havies... Però jo no vaig poder anar ni a la universitat. I llavors, pues, bueno, vaig pensar, bueno, a la vida tens que espavilar-te, tens que menjar i tens que viure. I, bueno, doncs pues, vaig anar allà i, la veritat, tinc de dir-li que m'ho vaig passar molt bé. Eren anys dolents, perquè la vida allà tampoc no era tan fàcil.
Però va marxar tota sola?
Sí, sí. Sí, sí.
I a quina part va anar, d'Alemanya?
Vaig anar a Düsseldorf.
Amb 20 i tants?
Sí, 22 anys.
22, tenia. Sense conèixer res d'alemany?
Res.
I res. Amb algun contacte? Sí, tenia algun contacte per anar allà?
Bueno, a Barcelona, jo soc de Barcelona. El que passa que visc ara a Premià, però jo soc de Barcelona i tota la vida fins al 94, després de les Olimpiades, ja vaig venir aquí a Premià. Però, bueno, havia conegut un senyor alemany que treballava al Banc de Santander, a la secció d'estrangeria, i un dia li vaig dir, ui, m'agradaria molt anar a Alemanya. Diu, oh, és un idioma molt difícil. Dic, sí, sí, ja he vist que té de ser. Diu, per què? Ah, dic, m'agradaria anar-hi. Diu, doncs jo li buscaré una família que busquen una noia que sigui per au pair de dos nenes, i diu, vol que li faci? Dic, ah, sí, sí. Ell em va escriure, em van tornar, vaig tenir de treure'm el passaport, que el meu pare va tenir d'anar a la comissaria, perquè no me volien donar el passaport.
Fixa't.
En aquells anys. Pobres dones, encara estaven pitjor que ara. I no, me'n vaig anar i ja està, vaig agafar el passaport, vaig anar a Alemanya, vaig anar allà i em van tractar la família molt bé, molt bé, i vaig donar gràcies, tot gratis, vaig aprendre l'idioma, vaig anar a l'Ajuntament, tot a l'Ajuntament hi havia classes per estrangers, me vaig apuntar, i no vaig tenir de pagar mai res. Gratis. I sí, se'l vaig aprendre, ja està, i després me'n vaig anar a una empresa espanyola que estaven allà, i em van agafar de seguida perquè ja parlava molt alemany, i ja està. I quan vaig tornar, sí, a gràcies a l'Avantguàrdia, que hi havia un anunci, m'hi vaig presentar al carrer Vergara, em van acceptar, i si hi he estat, doncs vaig estar 38 anys i em vaig jubilar el 2002.
Fixa't tu.
Amb 65 anys ja, perquè clar,
sí, sí.
Vaig entrar ja, doncs, quan ja vaig tornar d'Alemanya, i bueno, doncs estic... vaig estar molt bé. Per què? Perquè una gent estupenda, contestaven totes les cartes, no sols
això,
a l'administració.
Un moment, Paquita, diguem que vostè va trobar una feina a través de l'Avantguàrdia per treballar al Consolat Alemany de Barcelona.
Exacte. Hi havia un anunci a l'Avantguàrdia
Vostè sap de que en aquells anys, a La Vanguardia, hi havia 20 i 30 pàgines de, per empleats.
Sí, sí. El cas és que vostè, s'ha pogut, gràcies a aquest alemany, ha pogut treballar la seva vida i ara, ja jubilada, gaudeix del que va aprendre, sobretot del gust per la música, perquè ja els concerts també els hi facilitaven d'anar-hi. Va poder gaudir de molts concerts i ara segueix parlant alemany, perquè té amistats.
Sí, tinc companyes i tinc dos alemanes aquí a Premià, que estaven casades amb espanyols, i ens parlem sempre doncs, quan ens trobem pel carrer, o sigui, després tinc unes senyores holandeses, que també parlen alemany, i quan ens trobem, doncs, bueno, sempre parlo alemany, vaig a una aula universitària al Masnou, bueno, però la música sempre m'ha encantat.
Perquè per vostè el cervell l'hem de fer servir, com ha dit.
Exacte. S'ha de treballar el cervell.
S'ha de treballar.
Perquè si no...
I que no falti la música, com el Messies de Händel.
Ah, exacte. Això és emocionant. Ara, la música moderna, també n'hi ha coses que m'agraden. Ja demanaré una altra cosa.
Molt bé, Paquita. No sé si vol dir alguna cosa més per tancar el programa.
No, jo només... Sí, jo desitjo que la meva Messies, sobretot l'Aleluia, pues que senti la majoria de gent, que senti l'emocionant que és, i que els hi desitjo que s'ho disfrutin igual com jo. I a vostès també, superamables, sempre.
Doncs que per molts anys hi ha Fiedersen, no?
Exacte, Fiedersen, vist un excés mal.
No esperàvem menys. Aleluia.
Aleluia.
Bon dimecres. Fins demà a mitjanit. No
moltes
falteu.
Moltes gràcies, senyor Solà.
Igualment.